Què, el Johnny?
No, espera. Pròleg. Necessito una mica d'introducció. Portava 2 dies preparant-me aquest episodi com els Dantes. Perquè a mi aquesta època de l'any m'agrada molt. Totes les tecnològiques ara és quan presenten les seves novetats. Si t'has fixat, totes s'aglutinen ara, finals de maig, principis de juny. I la setmana passada... Bueno, clar, és que a veure, hem d'anclar això temporalment. Estem gravant a dia 22 de maig.
No sabem quan sortirà això.
Exacte, exacte, perquè hem d'intentar, almenys l'esperit ha de ser, que aquest episodi sigui atemporal. Per tant, no podem caure molt en la notícia. Malgrat tenim el pitjor de tots els mons, perquè si tu fas un comentari sobre alguna cosa 3 setmanes més tard, tens el benefici de la retrospectiva, no?, i pots analitzar-ho més en detall. D'altra banda, si el treus el dia següent, tens el benefici de la notícia, del breakthrough, no? Clar, nosaltres tenim el pitjor dels dos mons. És a dir, gravem en el moment del breakthrough i llancem en el moment de la retrospectiva. O sigui, ho fem fatal, val? Per tant, hem d'intentar buscar una mica de balanç entre les dues coses. Però, dit això, jo portava tota la setmana, avui és 22 de maig, preparant-me la keynote de Google, que va ser interessantíssima. De fet, me la vaig veure amb llibreta. És que feia molt temps que no mirava la keynote de Google. Tu saps que sempre fem l'especial d'Apple, i jo saps que me la miro. Però la de Google no, fa mandra. Però aquest any vaig pensar, ostres, és que estan passant coses tan guapes que val la pena. I me la vaig veure de dalt a baix, tu, i em vaig tragar el Sundar Pichai aquell, Camacho. Mira que és rígid el cabron, eh?
Més que Tim Cook, per això?
Està al nivell.
Ah.
Jo no sé què els hi fan a aquesta pobra gent. No, i el tio està cascat, eh? Jo he vist fotos seves des de que va començar i ara, hòstia, aquesta feina ja et dic jo que tu no la vols, eh?
És com la de president dels Estats Units o d'entrenador del Barça, que si t'hi fixes, mira fotos de Guardiola quan va començar i quan va marxar, saps? Luis Enrique, tres coses, Obama. Alguna cosa deu tenir, això.
100% té, eh? Però és que inclús, mira, et posaré un exemple inclús més proper, actual d'ara. O sigui, et mires a Pedro Sánchez fa 6-7 anys i ara i no està igual, eh? A la siento, la cadira li ha passat factura, eh? És fotut, eh?
També passen els anys, eh? T'he de dir que hi ha gent que diu, oh, mira la porta quan va començar i mira l'ara. Home, sí, clar, va començar fa 20 anys, tio. Ha passat 20 anys des de la primera candidatura, però bueno. Ok, entesos? Sí, sí, hi ha molt estrès.
Sense ànim de treure aquí una equivalència entre els forats negres, i té més passa, més ràpid, més lent, val? O sigui, no ho faré, val? No ho faré. O sigui, el Science Corner ja el vam fer la setmana passada. Avui anem de Google.
Anàvem de Google.
Anàvem, perquè jo m'havia preparat tot, tot estava perfecte, fins al dia 21, que era ahir, a les 9 de la nit. Val? Jo ja portava el meu episodi preparadet, amb totes les seccions, tot era fantàstic. Però ahir, a les 9 de la nit, jo és que tinc un amic que no escolta el podcast perquè no és català. Una pena. Amb qui, històricament, ens agrada molt la figura de Johnny Ive, val? Però des d'un punt de vista sarcàstic, perquè abans també hi havia un compte a Twitter, no sé si encara existeix, que es diu Not Johnny Ive, que ens feia tanta gràcia, és que ens compartíem tots els tuits. O sigui, bàsicament el nostre procés no era seguir a Twitter, sinó que cada vegada que ell feia un tuit, ens el compartíem i reiem, o sigui, fèiem comentaris sobre ell, no? Vull dir, és un personatge que a mi que sempre ens ha fet molta gràcia i l'hem anat seguint de molt a prop. I és un tio que és difícil de seguir, perquè, no sé si ho sabies, però Johnny Ive mai sortia a les presentacions d'Apple. És a dir, mai sortia a l'escenari. És un tio que té por escènica. Mai sortia a l'escenari, sinó que sempre sortia com en un vídeo, que després és el que s'ha acabat convertint la presentació. Però és igual, això és una història per un altre dia. Ell mai sortia a les presentacions, no? I sempre deia la manera aquella, com deia, aluminium, saps? Que feia tanta gràcia. Tot això és un preludi molt gran per dir-te que ahir, a les 9:30 de la nit, m'escriu i m'envia com una URL d'OpenAI. I llavors era com OpenAI / i em sembla que era Sam and Johnny o alguna cosa així, no?
Sí, 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 sí.
Sí, és, Déu meu, és la cosa més ególatra que he vist a la meva vida. I això és el que ha dinamitat l'episodi que avui anava a ser de la Google I.O., que no ho serà. Bueno, potser podem parlar alguna coseta, però en resum és que ahir va saltar la notícia que OpenAI va comprar, que això dona que menjar part, eh? En realitat no va comprar Loveform, que és l'agència de disseny de Johnny Ive, sinó que Loveform es va formar el 2019. Llavors, aquest home, Johnny Ive, l'any passat va muntar una companyia que es deia I.O., que el seu, anem a dir, objecte de negoci era crear dispositius per la IA, per aquesta nova etapa. I una empresa que es va crear fa menys d'un any, sense cap producte que mostrar, l'han adquirit per 6,5 bilions, en menys d'un any. Amb petita pregunta ràpida, a ChatGPT li vaig dir, escolta, una companyia que s'adquireix per 6,5 bilions en menys d'un any, estem parlant de l'aventura més profitosa de tota la història de la humanitat? I sí, sens dubte sí. Vale, m'ha posat dos o tres exemples, però sí. O sigui, és el deal més boig i sonat que hi ha hagut mai a la història. I estem parlant de 55 empleats només. Per tant, li surten com a 120 milions la peça. És a dir, déu-n'hi-do el que li ha costat a la Quihire. Llavors, a partir d'aquí, comencem pel vídeo. És que el vídeo és molt divertit, Àlex. És que el vídeo me'l vaig mirar dos vegades perquè no donava crèdit d'aquest vídeo. Endavant, sisplau.
A veure, el post en si, vull dir, abans que treuen el vídeo, el post és que sembla un anunci de boda, si t'hi fixes.
Exacte, exacte. Comencem per la imatge. Per favor, la imatge. La imatge agafant-se.
Vale. La imatge. És boníssima. O sigui, jo no vaig entendre res. Vull dir, d'alguna manera, jo primer, fixa't que el primer que vaig pensar és del pal. Que jo no sabia que era Johnny Ive, em sé que posava Sam i Johnny. I d'alguna manera, dic, jo no sé qui és aquesta persona, s'ha mort aquest home, saps? Però bueno, aleshores no sé per què posarien a Sam, no? Però posarien l'altre, la cara de l'altre. Però dic, jo què sé, saps? Potser és un tribut o algo. Després vaig allò de l'anunci en tuits i reaccions una miqueta i va ser bastant heavy tot plegat, però digues.
A veure, jo si vols et dono el context per posar-ho tot en ordre.
I parlem del vídeo.
I llavors parlem del vídeo. Tot això ens portarà el vídeo, no et preocupis. Aquest home se'n va d'Apple el 2019. Se'n va d'Apple enmig de molta controvèrsia, perquè ell era el dissenyador de Human Computer Interaction. Llavors, ell no estava a mans del software, sinó del hardware. I a la part de software estava Scott Forstall, que últimament ha sortit bastant un altre cop a la palestra per un tema diferent. Llavors, va haver-hi un moment que quan el van fer fora, ell es va encarregar de el software i el hardware de tot. Vale? I aquí és allò que del poder il·limitat que corromp infinitament, saps? Doncs ell el poder el va corrompre infinitament i va poder fer totes les malifetes que va poder dintre d'Apple, no? I això, els seus fills van ser iOS 7, aquell que tenia una tipografia que no es podia llegir, el teclat del MacBook...
El Butterfly Keyboard? Oh, vale.
Sí, invent de Johnny Ive.
La Touch Bar també?
La Touch Bar també, la Touch Bar també.
Sí, vale, ara em situo, sí. Gruber i companyia rajaven bastant de... Exacte, sí.
Tota aquesta època d'Apple fosca va ser quan se li va donar renda solta perquè pogués fer el que volgués a nivell de disseny.
Mare de Déu, renda solta.
T'ha agradat, eh?
La mare que et va parir. Hòstia puta, Marc.
Li van donar barra lliure, val? Li van donar barra lliure.
Val, home.
Llavors, el 2019, aquest senyor va marxar. No exempt de polèmica, va crear un estudi que es deia Loveform, que feia consultoria de disseny, companyies de Fortune 500, i bueno, s'estava embutxacant una pasta per fer això, val? Que és fantàstic. O sigui, és un tio que tenia un bagatge increïble a nivell de disseny, segur que va arrastrar una quantitat de talent brutal cap a aquesta companyia, i bueno, feien coses. Ningú sabia molt bé el que feia, o sigui, no firmaven els seus productes, excepte en algunes ocasions molt particulars, feia aquest tipus de coses. Vale. Llavors, fa un any, veu l'oportunitat de que... O sigui, tot el seu discurs està basat en que els dispositius que tenim actualment són portals molt arcaics per utilitzar les tecnologies que existeixen a la dia d'avui. És a dir, són coses que van ser pensades per funcionar amb mòdems de 28K i avui tenim coses més potents. Crea aquesta companyia, o sigui, és com una espècie de spin-off de Loveform que es diu IO, sense més, en minúscules, òbviament, com Sam Altman li agrada. Anem a dir que l'objecte d'aquesta empresa, com hem dit, és el de doncs, crear aquests nous dispositius per l'època de la IA. Clar, això ho fa un any. I atenció a la notícia, perquè he fet una mica de periodisme d'aquest de conspiranoic investigació. El dia 7 d'abril 2025, TechCrunch, puc passar-te el link, val? Això no ho estic inventant, val? O sigui, no, encara no porto el paper de plat al cap, diu que OpenAI... suposadament, està mirant de comprar aquesta empresa de hardware de Johnny Ive.
Però abril d'aquest any, perquè primer has dit fa un any, i ja has dit, has dit 2025.
És a dir, aquesta companyia la crea fa un any i abril d'aquest any, dia 7 d'abril d'aquest any, OpenAI està sondejant comprar aquesta companyia,
sí.
Però el price tag que posa són 500 milions. És a dir, s'equivoquen d'un ordre de magnitud.
Ja.
El dia 7 d'abril, el preu que s'estava barallant era 500 quilos. Llavors, el que pot ser, que això és cert, és que el deal s'ha estructurat de la següent forma. Ells van comprar un 23% de la companyia en una data que no se sap. I la resta, que són uns 5 bilions, tot sigui dit, i aquí està la lletra petita, és que no és un cash deal, sinó que és tot amb equity. Tot, sencer. arran d'això, aquests dos se'n van a un bar en un dels vídeos més surreals que jo he vist mai a la meva vida. O sigui, de veritat, o sigui, totes aquestes fantasies distòpiques de CEO sortint a la palestra i fent com aquell discurs patriarcal, no? Que els déus ens porten la tecnologia al poble, no té res a veure, és tot l'oposat. És la cosa més rara del planeta. En una cafeteria ultracasposa, que jo pensava que s'anaven a fotre un gin tònic quan entren.
Un sol i sombra.
Perquè sembla una cafeteria treta d'una novel·la d'Agatha Christie, saps? I jo pensava que s'anaven a fotre un whisky amb un puro, saps? I no, i demanen un cafè. I jo pensava, Déu meu, quina cosa més estranya. I a partir d'aquí comença el vídeo. I endavant, sisplau, amb les teves reaccions al vídeo.
A veure, poques. Primera és, oh, quin vídeo més maco de San Francisco. Vull dir, és maco, està ben parit el vídeo i segurament s'han deixat una pasta per fer-lo, no sé si 6,5 milions, però déu-n'hi-do, hi ha bona producció allà. Han posat les parts més maques de San Francisco, evidentment no han volgut mostrar l'absoluta misèria que hi ha en moltes zones de la ciutat i, hòstia, si t'hi fixes, és un Los Mundos de Yuppie. Però, bé, però, o sigui, el vídeo, per donar context, és com ells passejant per San Francisco, anant per allà pel carrer com si fossin gent normal, que no ho són, i no van caminant per San Francisco perquè la gent, els megafamosos, no van caminant per San Francisco, van d'Uber amb Uber, faltaria més, i segurament a Sam Altman ja només va amb avió privat per dintre de San Francisco, però van ells caminant per allà, per mig del carrer, i les pujades, i les baixades, i jo crec que el de les pujades i baixades no és irrellevant perquè després ho mencionen inclús, eh?
Mentre s'ensabonen amb veu en off. És a dir, van caminant i s'estan ensabonant entre ells.
Correcte.
És increïble. Això és surreal, eh?
Ah, exacte. Sí, no, l'ensabonada és èpica. I tenen una conversa d'aquestes, sempre en dic jo, que sempre faig la conya de converses d'aquestes de Banc Sabadell, saps? O sigui, un fireside chat, però on el contingut és completament buit, val? Aquells anuncis del Banc Sabadell, que era com dues persones superfamoses, com parlant entre elles, perquè no deien absolutament res. Doncs aquí és el mateix, no? És com, uau, el Johnny és la persona més profunda que he conegut mai, perquè la seva visió i la seva passió per fer les coses no té rival. I l'altre diu, el Sam és un futurista, és un tio que jo respecto molt. Ja, però on vols arribar, no? No acaben arribant a res. Bueno, si acaben arribant físicament, acaben arribant al bar aquest, val? A la cafeteria aquesta. Que és famosa, vull dir, és probable que jo hagi estat a la cafeteria aquesta, perquè a la zona em sona molt. I em sembla que al final del vídeo posen el nom. Que està a prop del districte italià de San Francisco. Però bueno, i després estan allà fotent-se el seu espresso de $8, probablement, i segueixen parlant dient una frase cada un. No acaben d'arribar enlloc.
Però no construeixen res.
No construeixen res, no diuen res.
És a dir, no és una conversa. És una frase, ara una altra frase, però són coses totalment diferents.
Perquè és com la visió de la tecnologia del futur, no sé què és. L'altre diu, jo li dec molt a la ciutat de San Francisco. I l'altre diu, sí, perquè, clar, ara estem veient una revolució tecnològica sense precedents. I l'altre diu, és estrany que passin tantes coses aquí a San Francisco perquè, clar, aquesta topografia de pujades i baixades, s'ha d'estar molt loco per construir aquí, saps? Vull dir que cadascú va pel seu cantó, saps? De fet, mira, et diré que Sam Altman, i el trobo un tio ja bastant raro, però al costat de Johnny Ive em sembla Sam Altman la persona més funcional del planeta. Johnny Ive sembla que està enmig d'un viatge astral bastant important, eh? Vull dir, potser és així, eh? Potser és el típic geni loco que funciona així, però té pinta que no li pots seguir els ulls mentre parla.
T'extenc aquí una recomanació quasi de parada obligada, eh? El 2019, quan aquest home va marxar, ell no és molt donat a fer entrevistes ni aquest tipus de coses, ja veus que no sortien ni a les presentacions. Doncs el 2020 i algo, ara no et sabria posar-ho a la línia del temps, va fer una molt rellevant amb Vanity Fair, va passar per tot el cercle mediàtic tecnològic perquè mai fa entrevistes, i abans de, no sé, ara et diré el mes passat, potser fa 2 o 3 setmanes, quan surti això, potser farà alguns mesos, va aparèixer, es veu que Stripe va fer com unes jornades amb unes entrevistes. I el va entrevistar Patrick Collinson durant una hora sencereta. Si et va semblar estrany aquesta, no entendràs absolutament res. És un davant de l'altre durant una hora i és que és un personatge que, de veritat, és que és digne de veure'l. O sigui, no m'estranya que no vulguis sortir a això, perquè si és tan característic, si et va semblar estrany Johnny Ive ahir, de veritat, mira aquesta entrevista perquè és, o sigui...
Jo perquè he llegit les notícies de TechCrunch i tal, però si veus el vídeo i llegeixes la nota premsa, aquesta estranya, la invitació a boda que ha fet OpenAI, no entens res. O sigui, no entens res, no saps de què va la història, saps? Johnny X Sam, saps? I sempre falta que els hi posi una data i, jo què sé, tio, un nom d'aquests random de llocs de bodes d'aquí, de Catalunya interior, saps? I és així perquè veig la foto amb aquesta tonalitat, no? Amb aquest blanc i negre, amb molt contrast i un amb la mà sobre l'espatlla de l'altra i és que sembla que es vagin a casa de tio, que anuncien que seran pares, saps? Però bueno, en fi, no, jo és que anava a dir, del contingut en si, és a dir, només pots parlar de la forma, contingut no n'hi ha.
Amb qui parlen al vídeo? Amb qui parlen? Hi ha algú altre allà amb qui parlen? És molt graciós.
Hi ha algú que els està tirant preguntes.
Sí.
Que jo crec que és el cambrer. Però a mi em sorgeixen molts dubtes i no he tingut molt temps de pensar-ho perquè, després de llegir això i de comentar-ho breument amb tu per WhatsApp ahir, tenia altres coses a fer, no? Però, hòstia, em xoca la part de que sigui 100% cash per un cantó. Ja, la valoració ja és estúpid, però ja estem acostumats. O sigui, és com... I ara això serà viatge de confirmació, eh? Vull dir, jo ara puc deixar anar un Nostradamus i dir acabem d'assolir el pic d'estupidesa de la bombolla d'AI, a partir d'aquí tot peta, i direm... Aquí, en aquest punt, és on es va desencadenar tot, val? Si no passa, no passa res, perquè això s'oblidarà i ningú ho recordarà, val? I jo no he dit res, no? Però l'altra cosa que em xoca és que veus les declaracions de Sam Altman, suposadament, en les converses que ha tingut amb els seus inversors, deies que, clar, això el que fa és afegir un trilion a la valoració d'OpenAI si comprem aquesta empresa. Dius, com es pot ser tan... No sé, jo igual aquí peco de ser massa cínic i pessimista, però s'ha de ser molt il·lus, tio. Vull dir, si Johnny Ive, que pots dir que és una persona fonamental a la història d'Apple, i t'ho compro, i que probablement ha agafat els 50 o 55 millors enginyers, enginyeres, dissenyadors, dissenyadores, etcètera, etcètera, de talent que hi havia pel món, el qual em xoca perquè hi ha moltes més empreses, ja sabem que mai pot haver una gran concentració de talent en una empresa, a menys que estigui sorrondejat de molta massa que no és talentosa. Vull dir, no pots només tenir gent hipertalentosa, no? A mi això em xoca molt. Aleshores, la valoració descabellada, està clar. L'operació, quan menys, molt poc transparent. Però, clar, evidentment, alguna cosa els hi deu haver venut als inversors per poder executar aquesta operació. A mi se m'escapa. O sigui, jo crec que és d'aquells ordres de magnitud que a mi se m'escapen. És com el que deia, no? Les lleis de la física que apliquen en aquestes capes de la realitat no apliquen allà fora, a l'espai exterior, no? I, doncs, no sé, no puc arribar a comprendre quan xoquen les galàxies d'aquesta manera.
No, clar, és que torneu a posar pels mortals a peu que anem caminant pel carrer de què estem parlant. Ja ho vam comentar, no en un Science Corner, però en un espai de la curiositat, de que si tu posaves $1 milió sobre la taula en bitllets de 100, era un metre, val? I un bilió era un Empire State. Aquest home ha comprat 55 empleats per 6 Empire States i mig de bitllets de $100. Has d'agafar bitllets de $100 i crear 6 Empire States i mig, una sobre de l'altra, i llavors tens la companyia de Johnny Ive. És que se m'escapa. No estem qualificats per parlar d'aquest tipus de coses. Ens falta galons a tertulià. Però, el que sí que em sembla rellevant, és com una organització com OpenAI, que inicialment, i ara no sé si se recorda 2017, 2018, es va formar amb un equip amb l'ànim de recerca, és a dir, allò no era una companyia de producte, sinó era purament un laboratori de recerca, com ha fet un viatge transformador, transformatiu, durant aquests 5-6 anys per convertir-se en una pura companyia de producte. És a dir, tot el que està fent únicament està enfocat a crear producte. I a més, també em fa molta gràcia com etiqueten les posicions de la gent. Perquè fa poc van fitxar el CEO d'Instacart com a executive dintre de l'empresa. que també tela, o sigui, al final estàs picant el tio de més a dalt de la cadena, o sigui, van agafar el CEO d'Instagram i l'han portat, i clar, i dius, quin títol li dones aquí? Aquí li han donat que és el CEO o el lead de Consumer Applications. És un eufemisme per dir CPO, que també ho pots dir, si vols. Jony Ive, tècnicament, et diria que no té títol, eh? No sabem molt bé el que fa allà dins, perquè si llegeixes la lletra petita del deal, això no està comprant la seva agència que hem dit que va crear el 2019. Aquest punt és molt interessant.
Exacte, exacte.
Estan comprant l'empresa que va fer spin-off de l'agència, però també estan comprant que l'agència es dediqui, no sé si això és full time o és màxim time que li puguis dedicar, als esforços de disseny a dintre d'OpenAI. És a dir, anem a dir que Loveform, aquesta, l'empresa de... que el nom també té la, eh? De Jony Ive, serà el Chief Design Officer d'OpenAI. Però els rols queden tan difuminats, o sigui, m'encantaria que algú em dibuixés una mica l'org chart d'aquesta organització. En fi, així en resum, et diria com... El que més em xoca és, tu ets un empleat que va començar aquí, és a dir, ets un empleat de literal bata blanca que va començar aquí pensant que això seria un laboratori de recerca per crear l'embrió de la nova intel·ligència artificial, ostres, literalment t'has convertit en una big tech més al costat de Meta, Google...
I tant, i tant.
Igual vas pujar al viatge pensant que t'anaves a Nova York i has aterrat a Singapur. A nivell d'empleats m'agradaria veure quants de la idea original en queden.
Home, de l'equip fundador i de l'equip inicial en queden més aviat pocs. També per això, pel viratge, però és veritat que si t'hi fixes hi ha com un paral·lelisme, hòstia, ara em posaré bata de tertulià, eh? Però hi ha un paral·lelisme aquí amb els inicis de Facebook, no? Facebook neix amb una idea, són idees completament oposades, eh? Vull dir, però Facebook neix amb aquella idea de poder, bàsicament, posar nota a dir si t'agrada o no la gent del teu campus, i això s'acaba expandint a les universitats i tal, però Facebook també té uns cofundadors i tal, i si recordes la pel·li de The Social Network, que és una de les poques pel·lis que he vist, doncs també fa jugada bruta, no? Mark Zuckerberg amb els seus inversors inicials, crec que hi havia un cofundador, no sé si més, no? Però... I si no recordo malament, el cofundador aquest és Dustin Moskovitz. Pot ser que fos un altre, eh? I el Dustin es quedés. És que tinc una miqueta de lío ara, això, i a més fa molts anys ja de la història de Facebook. I OpenAI no està exempta de canvis i revolucions, perquè, sense anar més lluny, fa un any i mig, era quan va haver-hi l'escàndol aquell de «hòstia, han xutat a Sam Altman», no? Primer, clar, OpenAI neix com una non-profit i després ara Sam Altman el fan fora perquè no coincidia amb la visió de la resta del board i l'equip, però això s'acaba tornant. Passa, tot allò és una turbulència bastant opaca. Després, a poc a poc, comencen a marxar els que s'havien quedat. Val? Hi ha una reestructuració del board perquè per temes de governança doncs així podien assegurar-se molt millor que aquells errors no es repetissin. I estem veient que cadascú, doncs, dels que ha sortit, ha creat la seva mega empresa, no? Vull dir, i segurament d'aquí uns anys, d'aquí 10 anys o així, es parlarà de la OpenAI Mafia, no? Hòstia, les grans, les superempreses que han sortit creades dels cofundadors i de l'equip inicial d'OpenAI. I de volta ara OpenAI, no, ara és una empresa privada, saps? Vull dir, allò que vam dir de non-profit, ui, no, ja no ens interessa. O sigui, aquí és quan entra la guerra amb Elon Musk... alguns inversors que, bueno, que veuen bé, alguns que veuen fatal, perquè diuen, joder, saps, jo vaig fer donacions de pasta a canvi de no res perquè era un non-profit i ara entra aquí gent que compra una part important de l'empresa i tindrà un retorn si es ven, però clar, jo no surto a la cap table, saps? Vull dir, mudes molt rares. I per la part de producte, que és on havia començat, canvia molt el producte. O sigui, OpenAI, en realitat, al principi feien models i la idea aquesta de tenir una interfície amb xat va sortir com una prova de concepte de dir, bueno, per fer les demos, saps, mira, anem a fer-ho així, xat, que serà més divertit, no? I de cop i volta això ha acabat transcendint al públic, bueno, al gran públic, i ara s'ha convertit en, ostres, no, és una empresa que fa un producte de consumició massiva i també té B2B, o sigui, té B2C, i segurament, bueno, de fet, ja han comprat empreses, no? No sé si l'han arribat a comprar, però es rumorejava que volien comprar Windsurf pel tema del coding.
L'han comprat, crec.
Ja l'han comprat? Val. No estic molt al dia, com pots veure.
I si no, quan surti l'episodi, segur que l'hauran comprat ja.
Jo ja veig el camí de convertir-se, o sigui, de transformar-se en un Amazon, en un Meta, en un Google, de dir, vale, no, ens ho creiem, tenim la dinàmica positiva, tenim els inversors que veuen aquesta visió i tenim, sobretot, un CEO molt boig que està posant les barreres molt lluny i que això el que farà és que la valoració de l'empresa, les rondes aniran a ser cada cop més grans i portaran, ajudaran amb aquest impuls per fer-nos arribar més lluny i comprar tot el temps necessari per poder arribar a ser un gran conglomerat, una gran tecnològica d'aquestes, de l'ordre... Bueno, igual que una miqueta també està passant amb Nvidia, però està anant més lent. Si Nvidia li està passant la mà per la cara a OpenAI, que molta gent deia que Nvidia seria el següent, Amazon, Google, Meta, no sé què, no sé quantos. Depèn, ja veurem si això acaba passant o no. Jo ho veig més clar amb OpenAI.
Ja per tancar, si vols, aquest bloc, la notícia conspiranoica de... A veure, és que no és conspiranoica, però m'agraden aquestes coses que passen com sense que et donis gaire compte i queden com sota de les grans notícies, però que també són rellevants. Ahir, a la vegada que aquesta notícia em va saltar una altra. Casualitat? No ho sé. Però també molt relacionat amb Sam Altman, molt.
Quina?
Tu te'n recordes que vam parlar fa un temps de WorldCoin?
Sí.
Aquella iniciativa distòpica per escanejar l'iris de la gent.
L'altre dia vaig estar en un esdeveniment on hi havia una persona que treballa a WorldCoin, però no em vaig atrevir preguntant-li massa coses per si de cas.
Àlex, el periodisme d'investigació, home, nano, això era l'oportunitat de la nostra vida per satisfer les nostres tendències conspiranoiques.
Què ha passat amb WorldCoin? No estic al tanto.
Ahir, a la vegada que es va anunciar el deal d'OpenAI amb IO, o com es digui aquesta empresa, va aixecar 135 milions d'Andreessen Horowitz i Bain Capital. El token, 15% amunt, i no només això, sinó que, bueno, diu que està venint una adopció pel món boja, que la gent mata per escanejar els seus iris, eh?
Hòstia, santa. Bueno.
Sam Altman, la vida li somriu, eh?
Jo... No, pues, jo això no ho sabia, no estic tan al tanto. Jo el que sí, tinc més dubtes, tio, per tornar al tema de Johnny, és... Tu què creus que serà el producte o els productes que poden fer de la mà de Johnny Ive? Perquè han sortit reaccions de tot tipus, eh? I la que més es compra és la de... Comença l'era post-pantalla. Val? O sigui, d'alguna manera crec que acabaran fent el Humane Pin o hi havia uns altres que havien fet una cosa que era bastant més ben parida, que ho vaig veure per Twitter, que era, es deien Limitless. No sé si tu els vas arribar a veure, que també era un pin, però no hi havia imatges, sinó que simplement és una moguda, és un pin que tu et grava tot el teu dia i després et fa com el resum de lo que ha passat. Però no ha de tirar d'imatges, de vídeo, no sé què, no sé quantos, no, simplement és àudio. I aleshores, amb això ja et pot donar un... com un record molt més digerit i molt més preparat de, hòstia, això és el que has dit als teus fills, això són el que has anat a comprar o que has dit que compraries i que t'has oblidat, això és el que, saps? Vull dir, aquesta reunió, tal, 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 faig el resum. I sembla ser que funciona bastant millor que les altres mogudes que havíem vist de hardware, no? Però tinc dubtes que tingui una adopció massiva i Limitless aquest pues, segurament acabarà sent també un altre Humane, no? I com altres desenes de centenars de dispositius hardware basats en AI que acabaran al cementiri. Val? O pitjor encara, segurament en algun abocador massiu d'aquests en un país tercermundista.
De fet, Limitless, ara que la menciones, és interessant perquè aquesta empresa, n'havíem parlat al podcast, el que passa és que abans no tenia aquest nom. Aquesta companyia, n'havíem parlat tu i jo, i es deia Rewind abans.
Ah, són els mateixos?
Sí, són els mateixos.
Hòstia, val.
El que passa és que han evolucionat el model. És a dir, abans això el que feia... Aquests van ser molt pioners fent això. Era una aplicació que simplement el que feia és que et gravava la pantalla 24/7 i sobre això creava el teu corpus de dades i pues, quan li preguntaves què va dir l'Àlex quan estava parlant amb ell el dimarts passat, t'ho treia. Llavors, van creure que això no era suficient. No, en realitat, o sigui, a veure, podem posar el distopionòmetre tant amunt o avall com vulguis, val? Això ja és el gust del consumidor, però la idea té sentit. Els tios van dir, hòstia, la teva via digital ve continguda aquí, però em falta encara el que passa a la vida real, no? Llavors, el que van treure va ser com una espècie de... Al principi era un collaret que tu posaves aquí al coll.
Encara ho és, eh?
Ara és com una espècie de pin, però abans era literalment un collaret.
Ah, no, és veritat, és veritat. És veritat, és veritat, és un pin. Sí, sí, perdona. El Linus Ekenstam, que és l'única persona que segueixo així d'AI i tot això, més que res perquè viu a Barcelona, entre altres coses, però ell el porta penjant d'un collaret, però és veritat que està en format pin. Tens raó.
A mi aquesta idea no em sembla... O sigui, no, a veure, o sigui, tindrà totes les implicacions de privacitat, socialment difícil de digerir, el que vulguis, però la idea que ells tenen és per mi és correcta, o sigui, direccionalment correcta. És a dir, tu, jo t'estic gravant tot el que passa a la pantalla d'ordinador, però em falta el context de la teva vida real, perquè quan vas gravar amb l'Àlex en directe, no sé on, evidentment no estaves davant de l'ordinador, per tant, no sé què li vas dir tal dia, no? I llavors em falta aquesta part. Llavors, ells diuen, per cobrir el gap entre la teva vida digital i la teva vida d'àtoms, el que fem és que et fots aquest pin i t'estic gravant tota l'estona. A mi, ole, possiblement no per mi, però em sembla una idea que és digna d'explorar i està bé el concepte, sempre, o sigui, props per ells. Llavors, què cony estan fabricant aquests dos? No pot ser algo extremadament... No sé si la paraula és futurista, distòpic, perquè en el vídeo Sam diu que ja en té el prototip. Per tant, ha de mig funcionar amb tecnologia real, encara que sigui només un prototip, val? I que sigui gran com una sabata, no importa, val? Però ha d'estar o ha de jugar amb les regles del que més o menys coneixem. Llavors, fins a on pot arribar? Sí, no tinc ni idea. I, clar, el seu marge d'entrega i de millora tampoc és tan gran, perquè tu, clar, tu pots crear un dispositiu amb l'assumpció de la tecnologia del 2028, però diuen que els seus primers dispositius ja arriben l'any que ve. Per tant, a veure, la tecnologia l'any que ve segurament serà millor que la d'aquest any, però tampoc serà un salt gegant. És a dir, ha de ser algú raonablement pròxim al que tenim. Jo, si tingués que apostar, et diria que el món s'assemblarà molt a Her.
I creus que serà un dispositiu o diversos?
És bona pregunta.
És a dir, quin és el seu fort específicament? És que jo no conec Johnny Ive, val? Més enllà de les mencions que li hagi pogut fer Gruber i tal, però tu, que ets molt més seguifant, o sigui, veient el que ha fet a Apple, per on creus que atacaran això? O sigui, crec que donem per suposat i creiem que estem en el cert quan diem que farà una cosa tipus pin sense pantalla, o sigui, wearable, AI first, etcètera, etcètera, molt bé. Però exactament, no sé, per quina part creus que arribarà la disrupció? És que és el que no acabo de veure. O sigui, per què Johnny Ive i no un dels primers empleats d'OpenAI o una persona que hagi fet coses igualment revolucionàries d'Apple o d'alguna altra empresa que potser el hardware també sigui molt bo, saps?
Jo no tinc ni idea, vale, del que presentarà, però tinc informació suficient com per especular. I especular és gratis. Què sabem? Sabem, 1. Johnny Ive ha dit públicament que Rabbit i Humane són productes subpar, eufemisme per dir, de merda.
Val.
No li agraden. O sigui, està on the record dient això. Segona cosa. En el vídeo fan una menció molt explícita a que els dispositius que actualment fem servir per interactuar amb la intel·ligència artificial no serveixen, estan obsolets. Per tant, si sabem que aquell tipus de producte, com Humane i el Rabbit, no li agraden i que els dispositius que fa servir són anacrònics pels temps que corren, la meva assumpció, sobre si sumant A i B, és que el dispositiu no estarà connectat al telèfon.
Val, t'ho compro.
Aquesta seria la meva primera. Et diria, mira, jo crec que aquest home vol bypassar aquesta frontera. O sigui, clar, quin és el problema? El problema és que si tu crees un dispositiu accessori, sempre seràs un subproducte del telèfon. A mi em costa molt pensar com millores un telèfon, perquè jo crec que té el factor forma, no et diré perfecte, però quasi. És a dir, és portable, el pots portar a la butxaca, tens el suficient com per tenir una UI... Està molt a prop de ser el dispositiu perfecte. A nivell de factor forma em refereixo. Si tu et vols desenclar d'aquest dispositiu, necessites algú que el passi totalment per sobre. Per tant, ha de tenir una connectivitat independent del telèfon. Perquè, clar, totes les coses o intents que hi ha hagut per connectar la IA directament amb un dispositiu remot han passat sempre per la connectivitat del telèfon. Per què? Perquè té bateria suficient, perquè té la connectivitat necessària com per donar-te velocitat a l'hora de fer requests a les APIs d'OpenAI o de qui sigui. Clar, fer-ho directament amb un AirPod, per dir-te alguna cosa, per posar-te l'exemple de Her, tens una limitació gegant a nivell de bateria, tens una limitació gegant a nivell de connectivitat. Clar, no et sé dir què vol inventar aquest home, però si tingués que apostar, estaria segur que el telèfon li molesta. I no només li molesta des d'un punt de vista de disseny, jo crec que li molesta des d'un punt de vista de negoci, perquè si ets tan valent, és que no sé exactament com és la paraula, jo vull dir bold, val? Però valent ja em va bé, o atrevit, val?
Sí.
Per voler donar aquest salt cap als dispositius del futur que es comunicaran directament amb la IA i tens l'ego de Johnny Ive, em semblaria un fracàs que depenguessis del telèfon. És a dir, això ja ho farà Apple, saps? Si realment vols el següent nivell, crec que has de fer un moviment totalment ortogonal al que faran les... És a dir, Apple mai traurà aquests dispositius perquè mai voldrà deixar de vendre iPhones, evidentment, no? Llavors, diu, si vols fer una moguda ortogonal d'aquestes, necessites saltar-te el dispositiu mare. Aquesta és la meva especulació.
Pal, sí, aquesta te la compro i, de fet, jo crec que és necessària, perquè ja... O sigui, fixa't que Apple ja ha tingut com un dispositiu almenys, i segurament hi ha més, però vull dir, un dispositiu que ha passat per aquesta etapa dolorosa de no ser suficientment independent, però que s'ha aconseguit més o menys emancipar del telèfon, que és l'Apple Watch, val? Que clar, les primeres versions doncs, no tenien la SIM, aleshores, clar, depenies molt del telèfon, moltes coses només funcionaven amb el telèfon, però podia... i a poc a poc han anat desacoplant-lo, fins al punt que tu ja pots sortir sense el teu telèfon i tenir l'Apple Watch, m'atreviria a dir, 100% funcional, com si fos un telèfon, val? Malgrat que té la pantalla que tingui i tot això, però totes les aplicacions funcionen de manera independent, té inclús més memòria, més bateria... Bueno, pots fer-lo servir i deixar-te el telèfon a casa, eh? Jo conec gent que ja surt de casa sense el telèfon, diu, jo només m'enduc el rellotge i ja està. I a mi em sembla un bon pas cap a l'emancipació, vull dir, jo crec que hem de deixar, evolutivament, el telèfon ens està fent molt mal, val? I això ja dona com per fer un altre, un episodi només dedicat a això, no? Però vull dir, tots els problemes, o sigui, molts problemes físics que acabarà tenint la nostra generació és per telèfon, eh? Tendinitis, els dits grans, tema de, com és, el canell laxa, temes posturals de cervicals, etcètera, etcètera, per la dependència del telèfon. Temes de vista, també. Estàs tot el dia enfocant una cosa super a prop. Gent que es mareja perquè va caminant pel carrer i, aleshores, clar, tu estàs enfocant molt a prop, però tens un rerefons que es va movent. Ja no diem dels accidents i tot això, eh? Però déu-n'hi-do. O sigui, evolutivament és una cosa que va en contra de la nostra evolució, val? O del nostre progrés. I també penso que ens limita molt. És a dir, vam passar de l'època en què el telèfon ens va amplificar i ara ja no ens amplifica tant. Ara ens reté molt, no? O sigui, ens va amplificar molt en el moment en què tu ja portaves, doncs això, un wearable, un dispositiu que t'enduies a tot arreu, era independent de l'ordinador, ja no, cada cop menys necessitaves l'ordinador per treballar, en el punt que ja pots fer tot amb el telèfon, és veritat que ja només ho fas amb el telèfon, i llavors perds la capacitat de... altres tipus d'interaccions que no pots tenir amb un telèfon, tipus escriure amb un teclat, o que l'hagis de portar i, per tant, t'obliga a anar amb més cables, dispositius, has de portar més estructura i acabes confinat al telèfon o, no sé, durant molt de temps vam substituir les càmeres digitals pel telèfon i les vam enviar a l'armari de la història, no? Però durant molt de temps la càmera del telèfon va ser infinitament inferior a les de les càmeres digitals, no? Si va haver un pas enrere, ara ja no, estan molt, molt per endavant i pot ser gravacions professionals amb un collons de telèfon, no? Però jo crec que ens acaba limitant amb moltes coses, no? I que fa falta un altre dispositiu, ja sigui per la bateria, ja sigui perquè li fa falta interaccions, perquè no és suficientment autònom. Jo crec que segurament el tema de l'autonomia, el tema de la proactivitat, és on el telèfon falla, no? És a dir, hòstia, per fer qualsevol cosa l'has de treure de la butxaca. És invasiu, també, en aquest sentit, no? És carrinclon. És estrany dir això quan fa 20 anys parlant de, uau, això és la revolució, no? I ja hem viscut aquesta revolució. Jo crec que des del telèfon jo cada cop li tinc més mania per això, saps? Com un, hòstia, uau, tio, saps? I desbloqueja el no sé què, ai, les aplicacions. Crec que ja estem superant això i la següent barrera per a mi és el, ja fa temps que ho vinc comentant, és tornar a la veu, saps? Deixar de tocar una pantalla, d'escriure amb un teclat, o sigui, ja passa la interacció de només veu, i quan ja tens només veu, cada cop té menys sentit que tinguis la pantalla, també, perquè ja no necessites interactuar, o sigui, no necessites anar a apretar botons, perquè és que no l'estaràs, no invocaràs el telèfon i te'l posaràs a la mà, no? A mi m'agradaria que la segona iteració de revolució tecnològica anés per aquí, però, bueno, falta veure totes les implicacions. No sé, m'agradaria pensar que el... que si d'algun lloc ha sortit Her, en aquest sentit, ha de sortir d'aquest matrimoni professional i creatiu de Sam Altman i Jony Ive.
Sí, aquest punt és interessant, és que el telèfon és, a mi em genera una dissonància molt gran. O sigui, per una banda, és indiscutiblement el producte de consum més exitós de la història, sens dubte. És a dir, no hi ha cap cosa transversal que tanta gent utilitzi amb tanta freqüència i tingui a la seva butxaca de manera ubicuta... no, ubicuta és molt mala paraula.
No.
No. Bueno, ja m'has entès.
Ubicuta, la mare que et va...
La mare de Déu, no sabia com treure això. Però ja m'has entès, no? De forma transversal, indiscutible, val?
Sí.
Clar, un dels motius... Jo crec que hi ha diferents motius. És a dir, també arriba un moment molt interessant en el que... És a dir, és com si se li hagués ja preparat a l'escenari perquè sortís, on les telecomunicacions estaven ja desenvolupades perquè pogués triomfar, és a dir, un telèfon sense comunicacions inalàmbriques no té gaire sentit. A la vegada és suficientment portable com perquè el tinguis sempre a la butxaca, per tant, et deslliga d'aquesta idea de que has d'anar a l'ordinador, no, per fer-lo servir, sinó que sempre ve amb tu. Per tant, a nivell de tecnologia de consum, em costa pensar que hi hagi un dispositiu més transversal que aquest. Ho hem vist, per exemple, doncs jo què sé, el cas que mencionaves, que és molt bo, del rellotge. Cert, podria ser-ho, és a dir, podria donar-se això, però has vist que ha nascut com una branca o com un descendent d'aquest ecosistema, està lligat amb ell, i diguem que encara que et siguis capaç de deslligar, no pots aconseguir totes les coses que pots aconseguir amb un telèfon, bàsicament perquè et falta superfície de contacte amb la pantalla, és a dir, necessites alguna cosa més per interactuar amb la web tal i com és. Llavors, la pregunta que jo crec que ens hem de fer és, perquè aquest món on tu dius que s'interactua amb veu arribi, o sigui, el que cal no és un dispositiu, no només, sinó tota la infraestructura de suport que va al costat, és a dir, has de convertir la web en un lloc amable per a aquests agents que tenen que fer la feina per nosaltres, no? Llavors, mira, sé que queden pocs minuts, però no volia lligar això amb la keynote de Google i la de Microsoft, però grans tòpics que apareixen i que emergeixen en aquestes dues són: què farem per crear els protocols i les APIs perquè aquests agents puguin entendre com funciona la web, no? Perquè ara, bàsicament, el que estan fent és que estan mirant l'HTML com un humà i estan intentant entendre què collons hi ha allà. Llavors, gran part d'aquestes keynotes anaven adreçades a com convertim tot aquest codi legacy que hi havia. És que a mi em recorda molt a quan la web només s'accedia amb un dispositiu quadrat amb una pantalla, que era un ordinador, i van aparèixer els mòbils. Tothom va fer un esforç gegantí per redissenyar aquesta web, per fer-la amable pels telèfons mòbils. Ara hem de caminar exactament el mateix camí per fer-la amable per uns personatges que es diuen agents, que diuen que aniran a la web i ens trauran els bitllets per nosaltres, ens compraran els mitjons per nosaltres i segurament lligaran per nosaltres també, val? I perquè aquesta gent entengui com funciona la web, s'ha presentat i s'ha fet molta cosa d'això de l'MCP, aquest, que és aquest protocol pels agents perquè puguin entendre més o menys l'estructura aquesta que tenen les pàgines web. Llavors, és el que tu dius. Jo em crec els dispositius aquests? Jo me'ls crec. El que passa és que la feina que hi haurà serà per adaptar totes aquestes pàgines perquè aquest tipus d'agents puguin interactuar de manera nativa amb el contingut que hi ha a la web, perquè si no... se'ls fa complicat i llavors el que et surten doncs, són els operators i aquest. Per cert, Google va presentar un projecte que crec que és dels millors noms que he vist mai. Google últimament amb els noms, estic segur que la persona que designada el naming és espanyola o potser catalana, mira el que et dic.
Per què?
Model d'imatge es diu Veo, el de vídeo, perdona. Model d'imatge de generació es diu Imagen. Ara, agafa't. la persona que t'ha d'ajudar a navegar la web per tu, és a dir, el seu agent que té per la web, es diu, i mira, no ho diré en anglès, ho diré en català, perquè és que sona igual, es diu Projecte Mariner, que no em pot sonar més romàntic. És a dir, qui t'ajuda a navegar al mar? Doncs el mariner. Doncs el Projecte Mariner de Google és el seu operator. Així que això, doncs, aquest tipus de projectes els tens que ajudar a entendre la web tal i com és i res, en fi. Estic content que almenys he pogut tirar dos o tres triples de Google i no m'ha servit d'alguna recerca tota la setmana, tio.
Déu-n'hi-do, tio. Déu-n'hi-do. Almenys, mira, no... Jo crec que hem explicat més coses nosaltres i per molts menys diners que els que s'han gastat el John i el Sam en fer aquest anunci.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.